de Gràcia, amb Adam Martín.
Mira que a mi m'agrada fer coses positives i ser optimista, però no hi ha manera. L'Anna Pacheco, per exemple, bona tarda. Amb
bona
tarda. Amb aquesta sintonia, tot nos parece una mierda, no anem enlloc. I la cançó, ja. I la secció es diu Tot cancel·lat.
És que, clar, amb aquest nom de secció jo ja no estic molt... He de fer honor al títol que jo mateixa vaig posar.
Tu mateixa te'l vas posar.
Clar.
Però avui serem ja no una mica parar. Més positius o parlarem també de búnquers, de rics?
No, avui no parlem de búnquers, però avui parlem de capitalisme i de salut mental.
Mora de Déu.
Pam. Però podem ser optimistes, si vols.
Sí, més o menys.
Tot bé, perquè jo us vull parlar de traumes generacionals, família, boomers. L'altre dia estava un dinar familiar, d'aquests que a casa meva acaben en tothom enfadat i cridant molt alt.
Em sona.
Sí, som d'aquesta classe de famílies. I vam acabar parlant una mica de la crisi actual, de crisis passades, i es van formar com una mena de dos bàndols, no? La secció jove, millennials, centennials, que deien que ens espera un món molt fotut i que, de fet, a un nivell de satisfacció i de salut mental estem ara molt pitjor que abans. Però, clar, després estava la gent més gran que deia: vosaltres no sabeu ni el que és patir, no sabeu res.
Més gran, quina franja d'edat estaríem
boomers.
Parlant? I vigila amb la teva...
Boomers.
Inclou-te, Adam. Inclou-te.
No, jo no soc boomer, soc generació X, ja m'ho van explicar.
Sí, també hi ha X. El tema és que els dos bàndols eren una mica aquests, els més grans i els més joves.
Doncs tenen raó. No sabeu el que és patir vosaltres.
Aquesta cançó te la dedico. Adam, l'he buscat per tu només.
Què es diu? Ok, boomer.
Ok, boomer. Okay, boomer. Això és el que contesten les meves cosines petites, els pares, que diuen que ens hem acomodat, que no fem res de profit, que tenim les vides més o menys que ens mereixem i que si no tenim fills, ni cases, ni feines estables, és que d'alguna forma ho hem volgut.
Així. Home, tampoc és això.
Tampoc és això. El tema, jo volia remetre un article recent que va publicar la revista Bloomberg, titulat Ok, boomer, we are gonna socialize you, de socialista, eh? Ok, boomer, hem de fer socialista. Mm. Aquest article, bàsicament, la tesi és que la gent jove, els millennials, centennials nord-americans, s'estan tornant cada cop més socialistes en un país que, com ja sabeu, és bressol del capitalisme, no? I, bàsicament, el que venen a dir és que s'entén molt, no?, amb el recolz o el suport massiu que ha rebut Bernie Sanders, l'Alexandra Ocasio, no?, en el sector, en l'electorat jove, i es pregunten una mica això, no? Si els millennials estan farts del que li ofereix el capitalisme. Hi ha una frase que diu "The pandemic is turning millennials into socialists, we must make them a better offer."
Sobretot,
hem de fer una oferta millor, perquè si no els perdem, perquè si no ja no hi ha forma de convèncer-los.
Hem de seguir consumint, sobretot. Si es fan socialistes, consumiran menys. Reproduir el model, eh?
Exacte. Malgrat que són les persones grans, diu l'article, les que estan més afectades físicament pel virus, evidentment, són els joves de 20 i 30 anys els que estaran més afectats econòmicament per la pandèmia. Diu l'article, es troben en un moment d'incertesa absoluta, que ja arrossegaven, a més, la crisi salvatge del 2008-2009, i se n'adonen que viuen en una societat cada cop més desigual, que els negres moren més que els blancs, els pobres molt més que els rics, i que a sobre el nostre creixement és totalment antiecològic, insostenible. Vosaltres, joves de la taula, feu-me suport, què penseu?
Jo no sóc jove, eh? Jo sóc una senyora ja, tinc 34 anys, eh?
30, ui, sí, 34 anys.
Bueno.
La Rita m'ha abandonat, ara em sento l'únic.
La Rita, eh? Què en penses?
Jo crec que sí, que ara els joves tenim molta consciència social, que els boomers van molt de... Vosaltres ho teniu molt fàcil, però qui ens ha deixat el món de merda, entre cometes, són ells.
Amb això estic totalment d'acord amb tu. Sí, usant, perquè jo no t'he deixat a tu res, encara, però sí, hem deixat un món de merda, és veritat, en tots els sentits, eh? Abans parlàvem del tema ecològic, però econòmic i a nivell d'idees, fins i tot, eh?
Exacte. I per tant, jo avui...
Gràcies.
Us vull parlar d'un llibre.
Dos cosas tiene el patrón que no me tocan a mí. Dos cosas tiene el patrón: dinero y poco trabajo. Así cualquiera
Què és això?
Això és un... Bueno, aquesta cançó es diu La Jota del Patrón. És, el grup és Diploide, us ho recomano moltíssim. Però això jo, a mi em serveix per enllaçar un llibre que es diu Realisme Capitalista, de Mark Fisher, un llibre publicat l'any 2009, que bàsicament analitza els principals mecanismes que operen en el nostre dia a dia i que modelen d'alguna forma el nostre marc ideològic. És a dir, el que ha fet que sembli impossible pensar una alternativa al capitalisme. Aquest llibre fa referència també a una frase famosa, que és més fàcil imaginar la fi del món que la fi del capitalisme. Sembla que no, quan intentem pensar en alternatives, és que no n'hi ha, pensem que no n'hi ha, no? Uh-huh. És com la resposta fàcil, i també aquesta tertúlia de, bueno, aquest debat familiar encès, deien, bueno, però és que no hi ha cap altra opció, però realment no hi ha cap altra opció, i sobretot em pregunto, què passa, no?, quan algú es considera anticapitalista, què són els... quines reaccions són les habituals? Li he preguntat a l'Arantxa Tirado, que és escriptora i politòloga. L'Arantxa Tirado, per cert, va fer un llibre que jo el recomano sempre, que és La classe obrera no val paraíso, i això és el que m'ha dit, no?, de com, quina és la rebuda quan algú intenta desmarcar-se una mica del capitalisme.
El tipus de comentari que rebrà aquesta persona serà, sobretot, marcant les contradiccions que té la persona que es considera anticapitalista pel fet de consumir aquest sistema, no?, i dient, doncs tu ets anticapitalista, però mira com et compres, jo què sé, aquestes ulleres d'aquesta marca o aquesta roba, o com vas a consumir a tal restaurant. O sigui, per què? Per què es fa això? Perquè hi ha una veritable confusió i desconeixement de com funciona el sistema capitalista.
La conversa és molt més llarga, no tenim temps, però ja ens entenem, no?, una mica. Sembla molt, molt fàcil apuntar cap a l'individu, a les contradiccions pròpies i no cap amunt, no? El fet és que l'anticapitalisme no aborda el principal debat o el gran debat, que no és tant el consum individual, sinó l'esfera de la producció, no? Uh-huh. Que, per tant, això és el més difícil. És més fàcil dir-te, no pots dir-te anticapitalista perquè portes unes Nike, no? Uh-huh. Seria l'argument típic. L'Arantxa convida molt a pensar sobre aquests anticapitalismes i també el llibre del Fisher, no?, que precisament aborda la precarització de les feines, la intensificació de la cultura del consum, l'expansió de la burocràcia com a disfuncions del propi sistema, i d'alguna forma ve a dir, quan tantíssima gent passa gana, quan hi ha una desigualtat cada cop més gran, quan cada cop tenim una població més malalta del cap, i aquí ve tot el tema de l'enfermetat mental, això no ho hem d'abordar com a casos aïllats, no? Potser és que són disfuncions estructurals del propi sistema.
És un resultat de la manera com vivim directament.
Exacte.
No?
Té una frase del Fisher que és per mi colpidora, diu, com és que s'ha fet acceptable que tanta gent, i en especial tanta gent jove, estigui malalta del cap, eh? Uh-huh. Jo això ho pensava molt perquè també en aquest debat que em remeto a la meva família, hi havia com les meves cosines, no?, també, que deien, escolta, però és que nosaltres ara tenim més ansietat, més depressió que mai, no?
Les cosines són dels vostres, eh?
Són millennials, centennials, gent jove. Uh-huh. Però clar, i jo entenc la reacció, no?, escolta, la iaia o la besàvia no tenien depressió perquè estaven molt ocupades cuidant. No, la depressió ni es diagnosticava. No tenien temps d'estar estressades. Ara tot es patologitza, no?, d'alguna mm-hmm. forma. Però sí que és interessant, i això ho diu molt el llibre del Fisher, no?, de com la salut mental, que de fet és un tema clau i diuen que és la malaltia del futur, i de fet l'OMS la situa com una preocupació central d'aquí a les properes dècades, no? I bàsicament el llibre diu que existeix una correlació, no?, entre les taxes creixents de desordre mental i la variant neoliberal del capitalisme.
Carai! Ho diu d'aquesta manera tan directa,
sí,
eh?
Sí, sí, sí. I això em sembla interessant. Parla també d'un altre concepte que es diu privatitzar l'estrès. Què vol dir això, no? És una mica el que hem explicat abans, no? Que quan hi ha tanta gent que pateix ansietat i estrès, potser la solució no és enviar tothom al psicòleg o prendre pastilles, no? Mm. Potser és que si tanta gent té ansietat i té estrès, hem de pensar una cosa, hem de repensar una mica com funciona, no?, el nostre model de producció i de treball, possiblement.
Sobretot quan tenim exemples històrics de fa molts anys, per exemple, en països com el Japó, no?, on el ritme de treball tan bèstia que tenen les persones fa que sigui un dels països amb l'índex de suïcidis més elevat, per exemple, relacionats, a més, directament amb la feina, no perquè sí, sinó i gent que es tanca a casa i una societat que ha patologitzat la feina, pràcticament.
Efectivament. No? Hi ha una altra frase del filòsof Santiago Albarrico, que a mi m'agrada molt també, i diu: el capitalisme és un sistema perfecte, només li sobren les persones. És a dir, com a sistema és impecable, però clar, sobrem nosaltres.
Segur que hi ha moltes persones que estan sentint i diuen, home, no és al contrari, no ho sé.
No, clar, aquest és un debat molt llarg, molt llarg. Jo avui us en faig 5 cèntims, però també volia fer-vos una mica d'un joc. Un joc. Sí, perquè com sempre dius que estic massa... que sóc massa pessimista.
No.
Volia acabar amb una mica de diversió.
Va, doncs juguem una mica. Què hem de jugar, per això?
Heu d'escoltar una cançó
sí.
I em dieu què us evoca.
Val.
I kissed you goodbye at the airport. Held you so close to me, I said. So here we are now. And I can't stop from crying, Lily.
Mira, m'evoca. Un iot. Unes cerveses, gent guapa, gent gaudint de la vida, gent que té temps.
Molt temps.
Gent que té quartos, i que pot fer el que vulgui.
Clar, però igualment, a mi em fa ràbia, però a mi em posa alegre.
Sí, clar.
Ho han incrustat. D'una banda dic, no, fora, no m'agrada, el capitalisme ho engoleix tot, inclús les meves emocions, il·lusions. Però d'altra banda, diria, ai, ballem una estona, no, que bé és estiu. No? O sigui, realment ho fan molt bé.
Sí, sí. Aquesta cançó és l'anunci, una mítica, no?, de l'anunci d'Estrella d'Am, aquell que era Formentera, i la fórmula ja sabeu, perquè a més la van repetir durant molts anys, no? Anuncis aspiracionals, no?, de pijos al Mediterrani, perquè no són una altra cosa, no?, que ens venien la màxima felicitat amb una cerveseta, amics, vaixells. Jo he de dir que m'he revisitat tots aquests anuncis ara, amb ulls de 2020, i he flipat perquè jo en aquell moment no els veia com a pijos, i ara sí, ara em sembla impossible. Ara tinc l'edat que ells tenien en el seu moment, estic a la trentena.
Estàs anys llum de poder fer això.
I no tinc un vaixell, no tinc el meu vaixell a Cadaqués.
Alguna cosa deus haver fet malament, perquè nosaltres t'ho hem deixat tot molt bé.
Però potser vas a Instagram, a Instagram, tothom té vaixell, no?
Aquest estiu, això és molt fort.
Què passa?
Aquest estiu de la pandèmia han sorgit tots
han baixat els preus.
Jo pensava que era perquè jo anava a la Pompeu, però no tenia res a veure. Tothom està en un vaixell. Crec que és jo sóc l'única persona que no ha trepitjat un vaixell en sa vida.
Està passant. O no tenim les amistats adequades. Alguna cosa estem fent malament.
I quanta gent utilitza, no? Mediterràniament ho utilitzen. És a dir, se'ns ha posat a la pell. Sí.
De fet, un dels anuncis, revisitant tota aquesta publicitat d'Estrella d'Am, vaig arribar a un que era clàssic. Jo crec que és un anunci que ara no tindria ni bona premsa, no? És un emprenedor que compra una platja i que fa allà un festival. I seria com el CEO de la teva platja. Això va passar. Hi ha un dels anuncis que és una mica aquesta idea.
Sí, un concert i de tot a la platja aquella.
I es veu allà com va amb la mama i compren un catxo de platja.
Sí.
Literalment,
ai,
no?
Ai, qui pogués fer això.
En fi, jo crec que aquests anuncis retraten molt bé aquesta època, però atenció a l'anunci d'aquest any, 2020.
Clar, aquest és l'anunci, suposo que tots el teniu al cap, però és un anunci que els ha esclatat una mica a davant, perquè és un anunci que el que fa és enviar un missatge ecologista, suposadament, no?
Sí, aquí podríem entrar, evidentment, si és oportunista, si es parla de vegades del greenwashing, no?, de quan les empreses intenten donar un missatge falsament de sostenibilitat quan no ho són. Però, en tot cas, jo llenço una lança a favor d'aquesta possible idea, perquè hi ha aquest claim, d'aquest eslògan de hi ha d'haver una altra manera de viure, que jo penso, i si és el claim més anticapitalista de tots els anuncis d'Estrella d'Am? Aquesta és la meva hipòtesi.
Segur que sí, però això em recorda molt els anuncis de Benetton de la meva època, on perdoneu, ensenyaven gent morint de la sida, per exemple, i que deies, què té a veure això amb el producte? I era una altra cosa, no? La publicitat elevada, plantejada d'una manera totalment diferent.
Capitalisme verd, no? S'han apropiat.
Clar, hauríem de veure com queda això, però sí que em sembla interessant que d'alguna forma permei aquesta consciència i ara s'intentin apropar ja no amb els pijos del Mediterrani, sinó amb aquesta manera possible de viure.
Anna Pacheco, moltes gràcies. Long, gràcies, adéu, gràcies.
Adéu, que vagi
bé. Ara tornem.